És el moment per parlar de cinema i, com sempre, ho fem amb el Francesc Cànovas, el 24 Fotogrames. Què tal? Com estàs, Francesc? Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs molt bé, aquí estem per parlar de pel·lícules i recomanacions, clàssic també, com sempre.
Perfecte.
Com cada dimecres.
T'hem trobat a faltar, per tant, agafarem l'agenda per veure què és el que ens espera d'estrenes.
Doncs mira, parlarem de La forja d'un campeón. Parlarem de Corten, que és una pel·lícula que va estar a Sitges, espero que jo no vas poder veure, mira per on. Parlarem de No mires a los ojos, que té bona pinta. La Reco és una pel·lícula argentina que es diu Argentina 1985. I el clàssic que venim arrastrant des de fa ja 2 o 3 setmanes, que és d'Akira Kurosawa, que es diu El infierno del odio.
Vinga, doncs comencem amb La forja d'un campeón, a veure si arribem al clàssic, Francesc.
Som-hi.
¡Becher! Se cree que puede luchar como su abuelo.
¡Ya basta! ¡Vamos, largo de aquí! En la vida, la única manera de protegerte es luchando.
No está hecho para hacer lo que haces tú.
Dale tiempo. Vas a ser un gran luchador. Escucha a Bill Ward.
¡Damas y caballeros, nuestro Jan Belcher!
Apuesto por el delgadocho. Serás un luchador más fuerte y con más experiencia usando la cabeza. Ven a verme. Y te llevaré a lo más alto.
El boxeo es una escalera para que los pobres aspiren a ser príncipes.
Acabarás como tu abuelo.
No soy como él.
¡Deberías avergonzarte!
¡Déjame solo! ¡Mata!
Tienes que preguntarte si realmente es esto lo que deseas. Vuelves a ser un boxeador.
Tienes que saber quién eres. Tú decides qué clase de hombre vas a ser.
Una oportunidad. Un combate. Podria ser el campió d'Inglaterra.
Doncs bé, això és una pel·lícula dirigida per Daniel Graham i és un drama esportiu que parla de la boxa, com hem sentit al tràiler, i que té l'estrella de Russell Crowe com a principal atractiu. I està ambientada a principis del segle XIX, que és quan es forja el primer campió, diguéssim, de boxa d'Anglaterra, ¿vale? Oficial. Potser havia d'abans, però avui d'aquest va ser el primer reconegut com a tal, no? Llavors és un biopic esportiu on fan arqueologia esportiva, on té un argument lineal, o sigui, no és mai en flash ni res, sinó una pel·lícula molt típica a nivell de plantejament de document, diguéssim, i d'actes, on es narra la història d'aquest jove entrenat pel seu avi, que ja practicava boxa, però a nivell, diguéssim, amateur, no? Diguéssim, no? I aquí la pel·lícula narra això, no? Narra aquest fet de la proclamació del primer campió de boxa d'Anglaterra i com era la boxa llavors, no?
A mi m'ha sorprès, o sigui, m'ha creat l'atenció, he pensat, no m'havia plantejat mai quins eren els orígens de la boxa i jo què sé, no és un esport que segueixi especialment, però potser bueno, sí que la veuria.
Doncs principis del segle XIX, o sigui que té els seus anyets, eh?
Sí, sí.
Parlant del 1800 i pocs. Té crítiques bones i altres no tan bones. Les no bones són perquè, com deia abans, és el típic i tòpic, que trama esportiu, que hem vist moltes vegades, i en aquest cas, amb el món de la boxa. I també veient el tràiler, jo a vegades no acabo d'entendre aquestes pel·lícules que volen ser tan realistes i tan properes a la realitat, els cops de punt, el rostre, quan són reals, no sonen així. O sigui, jo he presenciat algunes baralles, sí, malauradament, sí, al carrer, i els cops no sonen així. Un cop de puny amb el puny, diguéssim, nu, al rostre de l'altra persona, d'un home, no sona com aquests cops que s'accepten a les pel·lícules, no? Dius, escolta'm, com pot ser que pel·lícules professionals, pel·lícules que busquen cenyir-se a aquesta realitat, no?, surtin aquests cops que el trailer dius pom, pom, o sigui, uns cops que dius no pot ser, o sigui, això és pur so d'estudi creat per la pel·lícula, no? Dius, home, feu una selecció de cops reals i els fiqueu dintre, no?, de l'àudio de la pel·lícula, però no aquests cops que sonen tan falsos, no?
Clar, però el que bueno. passa és que jo crec que la gent ja associa el soroll, el so d'aquests cops amb el que li hem ensenyat des del cinema, no pas això, sí, amb la realitat. Per tant, ja tenim la imatge mental i jo crec que fins i tot ens esperem aquell so, eh? I o sigui, és, si és fort perquè això és construït.
Ara ho has dit, si sortís al so real diries, esto qué es? No agradaria, no? Bueno, potser, sí, però sí. A mi em treu una miqueta, dius, ostres, quins cops, no?
Clar, totalment.
Anem a la següent, que té bona pinta i es diu Corten.
¡Esto es genial, joder! ¡Eso es puta, pero! ¡Yo bromearte!
¡Di adiós, saco de mierda! ¡Puto zombie! Sí. ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Hueles a mierda!
¡Magnífico!
¡Estás! ¡Zombies asquerosos! ¡Os van a dar por el culo a todos!
Bé, això és una bogeria del Michel Hazanavicius, que és aquest director francès que va dirigir fa molts anys, potser farà 10, potser, The Artist, que es va endur un fotiment d'Oscars, no recordo, aquella pel·lícula muda, sí, que va guanyar els Oscars. Doncs aquest director, amb la Berenice Bejo, que és la prota, ha fet aquesta pel·lícula, que és un remake, ojo, atenció, és un remake d'una pel·lícula japonesa, que està a Filmin i va sortir directament a plataformes, que es diu One Cut of the Dead. ¿Vale? I què narra One Cut of the Dead i aquesta recreació, perquè és una recreació quasi plano-plano d'aquella pel·lícula japonesa, però amb humor occidental i amb humor francès, no? L'original és japonesa, narra la història d'un rodatge d'una pel·lícula, diguéssim, de baix pressupost, quasi amateur, on tot l'equip passa de tot i només hi ha el director entusiasta, com sempre, que porta la càmera i vol fer una pel·lícula que sigui la més gran de totes, no? I aquesta pel·lícula és una pel·lícula de zombis, ¿vale? D'un atac zombi, i és una pel·lícula fantàstica i de por. Què passa? Que la pel·lícula, el rodatge de la pel·lícula aquesta, es colen zombis de veritat. Zombis que realment són zombis, ¿vale? I aleshores és una comèdia d'aquestes hilarants i divertidíssimes, on es barreja la filmació de la pel·lícula, de l'equip aquest, amb els zombis de veritat, que lògicament no saben que aquells zombis són de veritat. Es pensa que són doncs, figurants o extras maquillats que venen allà a fer el paperet. No? Llavors, la pel·lícula narra molt bé tot aquest món de les pel·lícules de sèrie B, no? D'aquestes pel·lícules cutrilles, on es fan tot en pocs mitjans, no? Barrejat amb aquest metacine, que és l'entrada de la realitat dintre del rodatge, i llavors això és la pel·lícula. Té molt bones crítiques, o sigui, jo em vaig trobar a Sitges justament el que em fa sempre director de fotografia dels meus curtmetratges, l'Ignasi Moreno, que l'havia vist i em va dir que s'havia pixat de riure. M'he passat tan bé veient la pel·lícula i jo no vaig aconseguir el tiquet per aquesta pel·lícula, estaven esgotades i no les podia veure, i tampoc he vist l'original, la japonesa, no? Llavors, les crítiques la deixen molt bé.
Justament... Volia preguntar-te això, si havies pogut veure l'original per comparar.
No, la tinc pendent perquè, de veritat, que un dia ja fent zapping per Filmin, que no te l'acabes mai, me la vaig trobar i em va fer mandra. Dic, ostres, bueno, una zombies, un rodatge, no li va donar importància, no? I ara doncs, la tinc pendent per revisar-la perquè, segons les crítiques, algunes la deixen molt bé aquesta, a la Corten, a la francesa, però altres diuen que no calia, que cuento de què fa aquesta pel·lícula si hi ha la japonesa, no? Vull dir que realment està tenint molt més èxit aquest remake del Hazanavicius que no l'original japonès. No? Però bueno, jo ja et dic, la gent que l'ha vista, i entre ells l'Ignasi, el meu amic Ignasi, diuen que es van pixar de riure veient-la i que és descacharrante. Corten.
Bueno, Corten, doncs l'apuntem i recorda'ns també com es deia l'original de que està Filmin.
Sí, One Cut of the Dead.
Perfecte.
Doncs One Cut of the Dead és l'original japonesa que està Filmin.
Per qui la vulgui recuperar i després comparar-la amb aquesta versió més occidental. Anem a la següent.
Doncs la següent es diu No mires a los ojos.
Yo soy una buena persona. De hecho, ser una buena persona me ha alejado del mundo.
Usted, por supuesto, no tenía ni idea de lo que le esperaba aquel día al llegar al trabajo, ¿verdad?
Pues si lo puede colocar ahí, contra el otro armario.
Justo delante de ese.
¿Usted pensó, Damián, que podía quedarse en la casa así, sin más?
En ese momento me interesó lo que escuché sobre esa familia, sobre esa pareja.
Venga, María.
¿Sobre la pareja o sobre ella?
Bueno, ¿por qué nos llama más la atención una persona en concreto que otra? Pues no lo sé.
¿Tú has venido ya a casa?
No, ¿por qué?
Porque pensé que habíamos dejado los platos sin lavar y están limpios ahora.
¿Has sido tú?
Pensé que lo que hacía, lo hacía por algo. Nada era casual.
¿Y si me lo pillan mis padres, qué les digo?
¿Tienes miedo?
No.
Película.
Quina intriga, aquí.
Sí, té bon plantejament. És una pel·lícula dirigida per Félix Vizcarret, que és el director de la sèrie Pàtria.
Sí.
Va ser fa un parell d'anys, un any. I una pel·lícula que a mi em va agradar molt al seu temps, que es deia Bajo las estrellas. I aquest té un repartiment espectacular que té el Paco León com a protagonista, a la Leonor Watling, a l'Àlex Brandemühl, Juan Diego Botto, i està basada en una novel·la de Juan José Millás que es diu Des de la sombra. Narra la història d'un home, que és el Paco León, que és acomiadat de la feina, surt molt emprenyat de la feina després de 20 anys de treballar allà i enfadat. A aquell mateix moment li dona per ficar-se i posar-se un camió d'aquesta que entrega mobles i amagar-se dintre d'un armari. Cosa raríssima, no? Pues fa so, tio. Me despiden, pues voy corriendo por la calle, meto en un camión en un armario. Bueno, pues fa so, no? Justament per tranquil·litzar-se, suposo. I el camió es posa en marxa, amb ell dins, s'amaga dintre de l'armari i arriba fins a una casa, o sigui, és una empresa de mudances que està fent la mudança d'una parella. Llavors, carreguen amb aquest armari amb ell dins. Total que ell surt a aquesta nova casa, que no coneix, per suposat, i aviat descobrirà els inquilins, que són una parella, que són la Leonor Welling i l'Alice Brandemühl, que tenen una filla, i decideix quedar-se allà. O sigui, quedar-se com polifon dintre de la casa. Es crea un escondite, és una casa gran, aquestes són unifamiliars, estem parlant, sí. No un pis. Una casa gran.
Sí, clar, un pis petit te'l trobes.
No, home, te'l trobes en seguida. O sigui, una casa gran, es fa com un escondrijo dintre d'aquest armari amb una falsa paret, sembla ser, pel que surt al tràiler, no? I allà s'amaga i comença a conviure i a espiar i a sentir doncs aquesta parella, com un vigilante en la sombra, no? En paral·lel, al tràiler veiem que hi ha com una entrevista, un estudi de televisió a un periodista, que és el Juan Diego Botto, li està fent l'entrevista sobre aquesta peripècia que ha fet. Doncs això és el que hem vist, no? El que veiem al tràiler. I bé, com dius tu, és un plantejament interessant, no? I que, bueno, que dona que pensar. Imagina que a la teva casa, si tens una casa a Casoplón, no? Se't cola algú, no? I estàs allà dins vivint amb algú altre, no? Hi ha una altra pel·lícula semblant a aquesta que es diu L'habitant incierto, que és recordada fa uns anys, que un director català, no recordo el nom, i que era semblant, era un tio que se li cola una persona que ve a demanar alguna cosa, se li cola dintre de casa, llavors ell pensa que ha marxat, però no ha marxat, s'ha quedat dins, no? I també està la casa tomada, crec que és una novel·la d'un record de, no sé si és de Cortázar, que és recordar, que també té aquest plantejament, no?, d'un estrany dintre de la casa on vius, no? Uh-huh. Per tant, és un
bueno,
tema...
Després també la de... És que no sé si desbatllar-ho. Paràsitos?
També, per suposat.
Paràsitos, no?
Sí, sí. Allà sota hi ha un tio allà que, bueno, està, eh? Doncs pues és el mateix. Bueno, és un tema que sí que està una miqueta, no diríem trillat, però sí que hem vist altres vegades.
Sí.
I aquest és el punt de partida, suposo, que va fer la novel·la, el Juan José Millás, i ha fet aquesta adaptació al Félix Vizcarret. Té bona pinta, bon actors, i pot ser interessant l'aposta aquesta.
Molt bé, doncs l'apuntem perquè és veritat que el cartell és immillorable. Anem amb Argentina 1985.
Som-hi.
Se hace el fiscal del juicio más importante de la historia argentina.
Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita.
¿De qué tenés miedo, Julio?
De todo.
todo es una trampa.
De que les pase algo a ustedes.
Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes.
Es una película imprescindible, creo yo, buenísima, de Santiago Mitre, un Ricardo Darín extraordinari, i narra el judici que va haver a Argentina el 1985 de tota la cúpula militar de la dictadura argentina. Sí. I és una pel·lícula extraordinària perquè ens dona fe d'aquell judici que es va produir només 3 anys després, o dos anys després, perquè la dictadura va caure l'any 83. O sigui, 2 anys després van tindre els nassos i la valentia la justícia argentina de portar un judici doncs, a aquesta cúpula militar i condemnar alguns d'ells, perquè hi havia 8 o 9 militars. Alguns van tindre condenes més petites, però altres van tindre la perpètua. ¿Vale? De fet, sí, Videla crec que va morir empresonat. No? Llavors, narra la història d'aquest judici i com es fa càrrec d'ell el fiscal general de l'Estat, que és el Julio Estrasera, que és el Ricardo Darín. No? Ajudat per un jove abogat que es diu Luis Moreno Campo. I narren tota aquesta peripècia que van haver de fer per preparar el judici en un temps rècord, buscar les proves, perquè no hi havia proves físiques, la dictadura s'havia polit tot, llavors es va tractar de buscar proves de testimonis per tota Argentina, que havien patit la repressió, les tortures, la gent que havia desaparegut, no? Llavors, tot això està narrat d'una forma espectacular. La recreació històrica del moment és espeluznant i és brutalíssima, com està feta. I està molt bé el paper del Darín, perquè en principi aquest judici no anava a ser jutjat per la justícia, entre cometes, civil, sinó que havia de ser un judici militar, perquè eren militars. Però finalment la justícia civil, un grup de jutges, va decidir agafar el cas i portar-los a judici. I quan entrava la justícia civil, entrava a ser fiscal aquest personatge, que l'últim que volia és convertir-se en el fiscal que acusés a cúpula militar, perquè hi havia diferents moments de dictadura, va ser del 76 al 83, va haver diferents acusats, diferents moments, no? I això sabia que per a la seva família i per ell era una pressió brutal, no? I així va ser. Quan va tindre que agafar el cas com a fiscal, doncs va tindre amenaces de mort, la seva família, ell, atemptats... I la pel·lícula narra molt bé, de forma espectacular, tot aquest procés des de que ell es fa càrrec del judici, el seu ambient familiar, que això és una recreació, suposo, i algú també aficionat, però tot el que és el judici en si, tot el que surt de la sala de judici, és una recreació fidedigna de lo que va ser fins i tot el discurs de l'allegato final, que es diu, on aquest fiscal fa un discurs espectacular i allà està íntegre. Està totalment íntegre al mateix discurs o al·legat final que va fer el fiscal aquest, no? I també la pel·lícula surt com preparen aquest al·legato final, com el preparen, com l'assagen línia per línia perquè sigui impactant, no? I el moment aquest quan el Darín l'interpreta és de gallina de piel, que diria Cruyff, o sigui, espectacular, no?
És que Darín no falla mai, eh? I déu-n'hi-do,
sí.
La versatilitat que té, i suposo que aquest projecte per ell també era molt personal, no? Francesc, aquí ens passa una cosa, que és una pel·lícula que s'ha estrenat a cinemes, que de fet crec que està convivint, no?, ara mateix, però que també la podem veure a plataformes, per tant... ens trobem en aquesta situació que ja ens anem acostumant.
Es va estrenar a cines, va estar a cines només 3 o un mes potser, després es va estrenar a Amazon Prime i ara la podeu trobar a Amazon Prime i també a cine, perquè el cine Verdi encara l'estan fent. ¿Vale?
Perfecte. Bueno, quina nota li poses?
Li poso un 8,5 a la pel·lícula.
Ostres, l'hem de veure.
Sí, a mi m'agrada moltíssim. L'únic que potser que no li poso més nota és que té una petita estructura potser de telefilm. O sigui, allò de... No, no de factura, vull dir, de visual, que està molt currada, sinó...
L'estructura de guió,
l'estructura,
no?
De guió i tal, és una miqueta telefilm movie, no?, de televisió, però els actors, l'ambientació, la recreació, la valentia de fer aquesta pel·lícula, pensar que aquest judici es va fer 2 anys només després de caure la dictadura, només 2 anys, és que viu molt aviat, això.
Sí, bueno, podem veure aquí.
Això dic, que tu mateix acabes de dir, vull dir, aquí sempre parlem de la transició, el ruido de sable, no se puede hacer nada más, tío, igual veus aquesta gent que van portar al judici, van encarxular a aquests militars només 2 anys després de que acabés la dictadura. Dius, què està passant, no? Sí, per tant, sí, és una pel·lícula necessària i penso que la disfrutareu, perquè al final, si no saps res de la història i tampoc és a la pantalla sense saber res del que va passar, és una pel·lícula molt didàctica i és un thriller judicial, a cap i a la fi, perquè està feta amb una estructura de thriller judicial que hem vist també altres vegades a la gran pantalla.
Doncs Argentina 1985, recordem que la trobeu a cinemes i també a plataforma Amazon Prime. I acabem amb el clàssic, Francesc.
Doncs mira, clàssic, no sé si tenim algun bocinet, algun trailer o alguna cosa.
Sí, tenim un trosset, crec. El posarem.
Mira, posa. Bueno, és una pel·lícula japonesa de l'any 63 d'Akira Kurosawa i està a Filmin, o sigui, qui la vulgui veure la pot trobar allà. I és, jo no l'havia vist i ha estat un descobriment espectacular. I veient la puntuació que té Filmin, que és un 9, no m'estranya, perquè és brutalíssima, i és planteja el següent, un home de negocis que està a punt de fer-se càrrec d'una empresa enorme, comprant accions. Aquella tarda li segresten al seu fill, el seu fill petit, i demanen un rescat. Que aquest rescat és els cèdims que ella invertiria per comprar accions i fer-se mamu de l'empresa. Amb la conversa que està tenint amb els segrestadors, es dona la circumstància de que realment descobreixen de que el segrestat no és el seu fill, sinó el fill del jardiner, del xòfer que els nens juguen plegats. I el segrestador s'ha confós i s'ha endut en lloc del fill del magnate el fill del xòfer. I llavors, clar, quan ell sent que és el fill del xòfer, se sent alliberat, en certa manera, dient, bueno, doncs ja no tinc de pagar rescat, no? Però, clar, la cosa moral és potentíssima, el plantejament del primer acte de la pel·lícula és aquest, és decidir si paga o no paga, i amb la policia, la seva dona, el fill del xòfer, que li suplica, sisplau, decideix pagar el rescat. Paga el rescat, i a partir d'aquí es converteix la pel·lícula en un thriller d'investigació espectacular, de la qual poden veure tota la resta de thrillers que hem vist, com Seven, o pel·lícules americanes, de detectius, que hem vist moltes vegades, parteix d'aquesta pel·lícula. Tota la investigació de la policia, tots els elements, com van buscant fil a fil per trobar les pistes, per trobar el segrestador i agafar-lo, és espectacular. I es diu L'Infierno del Odio, i comença sent un thriller moral de decisions per part d'aquest paio que no sap ben bé què fer quan descobreix que el segrestat no és el seu fill i no sap si paga o no paga el rescat, encara que es pelin el fill del xòfer, no? Hi ha moments que li és igual, un moment donat, després recapacita i decideix pagar. I a partir d'aquí es converteix això en un autèntic thriller policial d'investigació de com la policia, mica en mica, va buscant les pistes per agafar el segrestador. Espectacular, L'Infierno del Odio.
Doncs l'apuntem com aquest clàssic, també recomanadíssim. I, Francesc, que vagi molt bé.
A vosaltres també.
Fins la propera setmana.
Vinga, petons.
Adéu.